12 i 12 minuts d'aquest dijous 21 de març de 2013. Obrim, com és habitual els dijous, el nostre espai de cinema. Sergio Morales, benvingut de nou a l'estudi.
Molt bon dia, com estem?
Primer de tot, les estrenes.
Sí, senyor.
I quines després, arriben aquest divendres?
Sí, tres estrenes bastant interessants, sobretot la primera, a mi és una pel·li que em fa certa il·lusió que surti, una pel·lícula d'animació que es diu Los Croods.
Esta noche toca el cuento de la osita Crispy. Hace mucho tiempo, esta osedna estaba viva porque hacía caso a su padre. Por eso era feliz. Pero Crispy tenía un gran y terrible problema. Tenía mucha curiosidad. Sí, y un día vio algo nuevo y murió.
Una aventura còmica en 3D, no, Sergio?
Una aventura còmica on seguim les passes d'una família, diguem que viu així en una època passada, diguem, de troglodites i tot plegat. La caverna on viuen és destruïda i, per tant, han d'emprendre un viatge per buscar un nou lloc on viure. Llavors, és una road movie, una pel·lícula de carretera, però feta, diguem, sense cotxe. És una cosa bastant, bastant curiosa. Pel poc que he pogut veure d'aquesta pel·lícula, té molt bona pinta, i amb veus de Nicolas Cage, de Ryan Reynolds i d'Emma Stone. Per tant, una pel·li que, a més, estarà ben acompanyada pels actors de doblatge.
Només amb el tràiler que acabem d'escoltar, i no veure, només escoltar, ja fa molt bona impressió aquesta pel·lícula, Los Croods, que podrem veure divendres a quin cinema de la nostra ciutat?
La podrem veure tant a Cinesa com a Yelmo, per tant no hi ha excusa per deixar-la passar, una pel·lícula de DreamWorks, que a veure si torna a repetir èxit com van fer a Més Rec.
Més pel·lícules.
The Host.
Si hace ruido te mato. No puede ser. Eres humana.
Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde...
A veure, fora de micro, he dit una cosa molt lletja sobre aquesta pel·lícula, però sí que m'atreveria a dir que és el bluff de la setmana. Això sí que ho tinc bastant clar.
És el... bé, és igual.
Mira, no...
és el Bojan del...
Ostres, el porra.
Del Barça.
Sí, doncs calla, que Bojan per poc ens va fer la guitza l'altre dia. En fi, The Host, per entendre'ns, és com Crepúsculo, però amb extraterrestres. Ja està. De fet...
És a dir, que aquí la saga de Crepúsculo... Ja de per si li fes...
Li fes mandra, per dir-ho una miqueta.
Sí, el fes tirar enrere.
Doncs aquesta li farà de tirar enrere de la mateixa manera. I és que la...
Bueno, no té per què, perquè si ens anem extraterrestres...
Sí, però l'altre era vampirs, que són guais. Els vampirs són l'ostre.
Jo no sé què prefereixo, eh?
Bé, si són així tan guau...
Em quedo amb les persones de carns i ossos.
Sí, també va bé en aquest sentit. En fi, una pel·lícula que està basada en un llibre homònim de Host, que és de la Stephanie Meyer, que és la mateixa autora de la saga Crepúscula, i de fet ella mateixa és guionista. En aquest sentit, això és un punt a favor que els fans del llibre podran trobar, i és que si ella supervisa la pel·lícula...
No desvirtuarem tant.
Exacte, això per la gent que li agrada, doncs segurament trobarà un punt a favor. Però si s'esforcen tant com han fet amb Crepúsculo, vaja, no crec que deixin al seu lloc al llibre, que no me l'he llegit i no sé quina qualitat deu tenir. Això ja no ho tinc gens clar. Però, vaja, de primeres, més del mateix, vampirs fora, ara extraterrestres.
També a Cinesa i Yelmo?
També a Cinesa i a Yelmo. I aquesta que direm ara, només a Yelmo, una comèdia, por la cara.
Cuando pasa eso hay que cortar la tarjeta.
Pásela otra vez, la tarjeta está bien.
Tengo que cortarla, tengo que cortar
esas tijeras.
Pague sus deudas, Randy.
Es Sandy.
¿Sandy? ¿Eso es un nombre de mujer? Yo soy Sandy, me llamo Sandy.
Está de coña, ¿verdad?
Señor Patterson no asistió a su juicio en Florida hace 3 días.
Si en mi vida he estado en Florida.
Trae la ficha. Es la criminal.
Una comèdia d'aquelles que li duc a vegades jo de tubetes, te'n recordes? Que això sé que t'agrada, és un tema que està bé. Bé, Jason Bateman...
Qui no ho recordi, ho recuperem amb repàs d'actualitat i no patiu, eh?
Ja ho recuperarem. Jason Bateman i Melissa McCarthy són els protagonistes d'aquesta comèdia. Jason Bateman, un home supervalorat a Hollywood, en el cinema de comèdia i també a les sèries de televisió. I Melissa McCarthy, també una cara molt televisiva nord-americana, parla de la història de com la Melissa McCarthy li roba la identitat al Jason Bateman, i a través d'aquest robot d'identitat doncs fa compres exagerades fins que ell s'adona, va a buscar-la i llavors s'embolica la troca. No em sembla una història d'amor, perquè la parella no és per res del món massa, diguem, fotogènica, podríem dir, sinó tot el contrari. Són dos personatges que s'estaran estomacant durant tota la pel·lícula. Veurem què ens depara, de moment, una comèdia més que bé la podia signar a la Bigelow i companyia, però en aquest cas és una pel·lícula que la dirigeix en Seth Gordon, que no en tinc massa referències. En fi, una comèdia dueta, el que et deia.
És a dir, que els oients del 104 Fons tenen aquesta setmana l'opció d'anar a veure com estrenes Los Croods i The Host, tant a Cinesa com a Yelmo, o Por la cara al cinema Yelmo.
Exacte. Jo sí d'escollir una ho tinc molt clar, de Cruz.
Doncs va, jo et faré cas.
Ben fet, alemany.
Gràcies, Sergio, per les estrenes.
A tu.
La sinergia és al teu costat. Àngel Comas, crític de cinema, programador del cicle de cinema d'autor, molt bon dia.
Hola, què tal? Sí, sí.
Si et pregunto per l'estat del cinema en català, què?
Bé, mira, això és una pregunta redundant que fa, no sé, igual fa 100 anys que s'està fent. La primera cosa que hauríem de definir, quin és el cinema català? És el cinema que es produeix a Catalunya, el cinema que es parla només en català, per exemple, el cinema que es parla en castellà però dirigit per un director català. És molt complicat tot això. Jo la meva, diguem, excepció de cinema català és que és el cinema que es produeix o que produeix a Catalunya o el que fa qualsevol director català arreu del món. És a dir, aquesta és la meva acotació, és a dir, la llengua per mi no té massa importància a l'hora de dir que el cinema és català.
Per tant, si ens ho mirem des d'aquesta vessant...
D'aquesta vessant hi ha una cosa que va dir l'altre dia aquesta lumbrera que tenim com a ministre de Cultura, que és el ministre Bert, que va descobrir que actualment el cinema espanyol, per tant podríem dir el cinema català, és el cinema que es parla en anglès. Clar, això és, dir això, tothom ho sap, ja fa uns 50 anys que més o menys és així, les pel·lícules fetes a Espanya per aquí, que es parlen en anglès, era millor de distribució, i aquest ho ha descobert ara, però bueno, és un ministre de Cultura i no li vull dir res més que això. Aleshores, clar, si veiem això, veurem que l'impossible és una pel·lícula catalana. Clar, és producció catalana, mm-hmm. I a més està dirigida per un director català.
Per Bayona.
Sí. Blancaneu és una pel·lícula de coproducció catalana, si no m'equivoco. També doncs, està dirigida per un director de fora, però és, com que és muda, és coproducció catalana. Aleshores, què passa? Que si tenim aquesta amplitud de mires...
No estem tan malament.
No, a mi no sembla malament, perquè és que, a més, el problema que té el cinema català és el mercat consumidor. Qualsevol producte que tu fas ha de tenir un mercat consumidor. Llavors, és clar, si tu fas una pel·lícula aquí i la fas en llengua catalana, té un mercat consumidor potencial de 7 milions, que no és així, que són molt menys, perquè la gent que va al cinema és una quarta part d'aquesta, no? I a més no van a veure el cinema català. Aleshores, una vegada dit això, diré que el cinema català està patint una greu crisi d'empresarial. Per què? L'últim any, que jo sàpiga, han tancat, no sé, unes 50 o 60 empreses productores, que no vol dir massa cosa perquè estava atomitzat el sistema català. Doncs les empreses productores eren petites i feien una pel·lícula cada un o dos o tres anys, però clar, això no ha quedat substituït per res, i en aquest moment la crisi és molt greu, perquè han plegat productores històriques que no fan res, perquè el cinema català es va llogar segons el motor de TV3. Si TV3 compra les pel·lícules, és a dir, es és d'antena de les pel·lícules, que és el que paga per passar la pel·lícula un parell de vegades normalment, la pel·lícula salva, perquè en allò, com que els pressupostos són molt baixos, i si a sobre s'hi suma que les compra a Televisió Espanyola, encara millor, no? Aleshores, en aquest moment, tu, no hi ha produccions.
A més, nosaltres, els ciutadans, en la gran majoria, no demanem veure pel·lícules en català.
No.
No ho mostrem així.
Bé, això depèn, eh? Hi ha molt lletre ferit així que sí, tu, que pensa que la llengua és molt important. Jo penso que en una societat globalitzada com la que tenim, en què el cinema és una indústria cara i tot això, jo penso que pensar en la llengua és acabar de matar la indústria.
No, evidentment que ho és d'important, però solem anar al cinema a veure pel·lícules en castellà?
Sí.
Ja no dic en versió original, perquè... La gran majoria segurament no té aquesta pràctica, però en català és allò que a vegades diem, no, és que sona millor en castellà.
Bueno, això depèn de la pel·lícula. Si, jo penso si la pel·lícula està doblada, sí que... Jo penso que els dobladors que faran castellà els hi queda millor que els que faran català. No perquè siguin més bons o siguin més dolents, que són els mateixos a vegades, sinó pels mitjans de producció. I això és molt senzill. Tu, per exemple, dobles una pel·lícula al català i potser fas, no sé, tres còpies. Llavors, clar, els costos de producció, és a dir, els costos de fer la pel·lícula, no de les còpies, els costos fixes són els mateixos que si en fas 200, no? Llavors què fa? Que els costos aquests pugen si són en castellà. Llavors, clar, el cost per còpia és insignificant. El que costa és el cost bàsic, el cost fixe, podríem dir. Aleshores, això que dius tu, bé, la gent és una creença. Ara, jo penso que la pel·lícula està, en versió original catalana i està interpretada per actors i actrius catalans. Jo penso que s'ha de veure en català, això està claríssim. Que passa que això limita el mercat consumidor, perquè llavors què? Quan la fas a França, com la fas? La fas en versió original catalana en subtítols? No te la vol ningú. Clar, el problema que tenim és una greu crisi de cinema, i és producte de moltes coses, de la transformació de la societat, que estem en una societat doncs, en què hem de parlar de productes audiovisuals més que de cinema, que el cinema, fixa't, i Polseres Vermelles, per dir alguna cosa, està salvant la seva productora i és una producció televisiva.
Sèrie televisiva que es pot veure a TV3. Després abordarem la música en català aquí al programa avui, Àngel. En aquest sentit sí que ha fet el salt i fins i tot s'ha obert a mercat espanyol. Veurem, doncs esperem que al cinema també hi hagi aquest canvi de tendència, aquest canvi d'actitud.
Sí, però fixa't en el cas de la música, des de fa molt temps que parlem de rock català.
Sobretot.
I el rock que sabeu que és nord-americà. Clar, això és una penetració cultural que fixa't fins a on ha penetrat, no? Que estem parlant ni a rock francès ni rock italià, això és evident. Però fixa't tu, és que estem mediatitzats sobretot pel gran gegant nord-americà.
Anem a l'anàlisi de la pel·lícula de la qual avui ens vols parlar, Àngel, i que apareixia en cartellera santcugatenca divendres de la setmana passada. És El Chico del Periódico, de Paperboy.
Busco el despacho de Wall Jansen, del Miami Times.
Yo trabajo para el Times. Es la señorita Charlotte Bless.
No por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos.
Hola.
Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Wether que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero.
Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel, aunque lucharemos para que salga cuanto antes.
Àngel, què ens aporta aquest El Chico del Periódico?
És una pel·lícula insòlita, perquè és una pel·lícula molt dura, molt, molt esgarrifosa en alguns moments donats, i que sembla mentida que la facin comercialment, perquè normalment no les fan així. Les pel·lícules de comercials acostumen a ser d'entreteniment pur, i aquesta és més que entreteniment, és molt dura. A mi no m'ha agradat del tot, sincerament. Ara, va fer reflexionar molt sobre què poden fer els cineastes independents nord-americans aliats amb uns actors que són, i actrius que són bastant populars, i per això poden vendre la pel·lícula, que en aquest cas serien el John Cusack i la Nicole Kidman, per exemple, no? I el tema, tu, el tema jo em va fer pensar amb les obres del Tennessee Williams, amb les obres aquelles del Largo y Caro de Verano, amb aquell sud profund dels Estats Units, on pot passar tot, amb uns personatges atormentats que no s'hi semblen res a cap personatge, diguem, normal, entre cometes. I això és el que té la pel·lícula. És aquesta, una pel·lícula d'aquestes que el fa pensar...
Per tant, bé.
Perdó?
Dic, per tant, bé. La valorem, sí, positivament.
Sí, no, evidentment. Però... és clar, potser en algun moment hi ha una mena d'accés del que passa. El que passa que és una pel·lícula realment aterradora perquè els, sobretot els personatges i el que fan, és que són, sembla mentira que siguin sers humans. Està ambientada a Florida, en els Everglades,
als anys 60.
Sí, que són aquesta espècie d'aigamolls a la bèstia, no? Que hi ha a Florida, que són acollonants. És una cosa que no té res que veure amb els nostres aigamolls.
Són per anar a veure.
Sí, però són aigamolls que pot passar de tot allà, perquè estan fora de la civilització, i els éssers humans que viuen allà o a prop d'allà es comporten d'acord amb, amb el seu entorn. I és clar, el seu entorn és salvatge. La gent els animals sobreviuen matant altres animals. Clar, si un ser humà va allà, què passa? Que s'acopla al mateix entorn i l'entorn el limita. Jo crec que això és el que vol dir la pel·lícula, això és la meva lectura, no?
Els personatges s'adapten bé a aquest entorn, en aquest cas, com dèiem, interpretats per Nicole Kidman, John Cusack, Matthew McConaughey o Zac Efron. La setmana passada parlàvem d'aquesta mescla de repartiment, potser un pèl estranya.
Sí, ho fa molt bé, sobretot perquè estan interpretant papers, estan composant papers que no són habituals en ells. Clar, sempre, jo sempre que veig això sempre penso, com és possible que hi hagi gent que... Bueno, m'agrada, no?, que no com és possible que hi hagi gent que, de cop i volta, que és una estrella de cinema, de pel·lícules tontorrones i això, que pugui fer pel·lícules en les quals desfigura la seva imatge total, com és el cas aquí, sobretot, de la Nicole Kidman i el John Cusack, que no tenen res a veure amb els personatges que els hem vist interpretar. I aleshores, jo penso que sí, que és un repte per aquest tipus d'actors. És com quan el Woody Allen contracta gent d'estrelles del cinema i veiem que aquelles estrelles del cinema no s'hi semblen res en els personatges que s'han fet famosos. Això és exactament igual. I ho fan molt bé. Ho fan d'una manera diferent al que nosaltres pensaríem. Ara, repeteixo que la pel·lícula és molt dura, que no està aconseguida del tot i que fa molta por pel que fan els personatges. No perquè sigui una pel·lícula d'horror.
Quan dius que no està del tot aconseguida, ha faltat enllaçar potser alguna cosa?
Mira, això del cinema sempre és subjectiu, no? Jo penso que a vegades pues, és una mica farragosa, potser hi ha una mica d'excessos de les situacions, però la pel·lícula va avançar a poc i sobretot la mitja hora final és una cosa que...
Aquella sí que t'atrapa i allà no
aquella connectes. Aquella sí que no et deixa, però sobretot et deixa dient, carai, com és l'humanitat.
Doncs potser una pel·lícula d'aquestes, Àngel, El Chico del Periódico, com bé dius, que et fa reflexionar, que et fa pensar, que pot ferir sensibilitats, ja va bé que es projecti.
Sí, 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 sobretot ja dic que es projecti en cinema comercial, que el que passa que, clar, lògicament no es fa en versió original i no sabem com parlen els personatges, no?
El paper de Nicole Kidman i de John Cusack, que formaran aquesta parella, de fet és ell qui s'enamora d'ell, que és el condemnat per haver matat un xèrif, ens el creiem i entrem en aquesta trama?
Sí, perquè com que el personatge de la Kidman té una estranya complexitat psicològica, doncs li porta a enamorar-se d'aquest home que en principi no coneix, no? I el Cusack doncs reacciona d'una manera com un no s'espera mai que reaccionaria un personatge així. Sí, tu has explicat de què va més o menys la trama, no? El que passa que paral·lelament hi ha la investigació de si els fets que va fer o no van fer, ell que està condemnat, doncs els va fer o no va fer. Això és com diríem una trama policíaca que porta a l'altre de Sánchez.
No la desvetllarem, doncs, aquesta. No. Com hem dit, sí que hi apareixen, però també Matthew McConaughey o Zac Efron, que és el germà, de fet, del condemnat, del paper que fa John Cusack. Anem a la crítica, si et sembla, Àngel, a veure què hi diuen. Des del Variety, Todd McCarthy diu: un sucio melodrama exploitation realizado en una época representativa, lo cual podría mitificar a los no iniciados, pero que le da a Paperboy, al nom original, una textura atractiva, áspera y polvorienta.
Això de l'exploitation és una paraula nord-americana que evidentment vol dir explotació, però després d'explotació en el sentit de que aprofita una sèrie d'elements per rebaixar-los el nivell, en aquest sentit, que s'explota perquè la gent arribi al seu morbo i d'això i aquí. No, jo no ho veig així. No, a més, estic d'acord.
La de Peter Bradshaw, del The Guardian, la passarem així ràpid perquè diu: un thriller entretenido e inteligente con una excelente interpretación de Kidman. Per tant, ja estaràs d'acord, Àngel. La del New York Post, sí que em sorprèn més, de Kyle Smith, diu: The Paperboy no acaba de decidir si és una comèdia sexual nada divertida, una desganada història de detectivos o un lamentable drama racial, así que decide ser las tres al mismo tiempo.
Bueno, no procesió. No.
No heu entès la pel·lícula de la mateixa forma?
No.
Anem a la Clàudia Puig, al US Today, que diu: la diestra adaptación de Daniels de la novela de Peter Dexter es incluso más perturbadora en pantalla que en papel. Es un thriller noir gótico sureño con un conjunto de actores asombrosos.
Sí.
Y ya van en cap aquí al diario El País. Carlos Boyero diu: se deja ver y oír, pero su intento de crear suspense y desasosiego es inútil. El guión tiene vocación de retorcimiento, pero la película está contada de forma plana.
Bé, això és el que deia jo, que té aquestes desfases a vegades narratius que baixa el nivell.
Déu-n'hi-do, les crítiques que arriben d'aquesta pel·lícula. Se n'han fet unes quantes. Una mala pel·lícula, diu Luis Martínez, del diari El Mundo. Àngel?
No, sempre fica massa això.
Diu alguna cosa més, de fet, sobre el paper l'única pega és la de la confusió, sobre la pantalla és més grave, al jaleo se le suma la más cargante de las pretensiones. És la crítica sencera. Veig per la cara que poses que prefereixes que passem a una altra. Sergi Sánchez, de La Razón, diu: es de lejos la peor película de este Cannes 2012, del festival. Mezcla grotescos encuentros sexuales con denuncia social. El problema de Paperboy no es tanto su vulgaridad, sino sus pretensiones. Altra cop entrem en les pretensions de la pel·lícula. Y una que potser ya no es tan dura, tan crítica, la Nando Salvada, al periódico, digo: esta película debería ir a parar directamente a una estantería de DVD, o mejor, no debería haber existido nunca. Es así de mala, es la película de un director que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo.
Bé, a mí que esas cosas tan desqualificadoras, a mí me gustaría que me expliquessin después por qué. És a dir, jo he analitzat, tinc un llibre que he escrit sobre la crítica, i llavors veig que ningú diu el per què. Tu dius, és una pel·lícula dolenta, però per què? Entens? És a dir, aquest és el kit de la cosa. Clar, quan desqualifiquen tant, sempre em quedo dient i per què. És mediocre, per què?
És molt dura la crítica amb la pel·lícula, aquesta setmana.
Sí, ja et dic, és una pel·lícula molt, molt diferent, i que, ja dic, jo no la defenso ni molt menys, però vaja...
En fi, anem al cicle de cinema d'autor, Àngel. A la nostra ciutat, com sempre, arriba dijous. A la primera sessió, 7:45 del vespre, la segona a les 10 de la nit, al cinema cinès de la nostra ciutat. La proposta per avui és Elles.
Sí, és una pel·lícula molt dura, aquesta.
Amb Juliette Binoche.
Sí, és el gira al voltant de la Juliette Binoche, i és una pel·lícula molt feminista, en tots els sentits de la paraula, que es parla de l'explotació de la dona al voltant de la personalitat de la Binoche i del seu entorn.
Que fa també de periodista, avui sí, que parlem també, del Chico del Periódico.
I a l'investigar un cas, no vull explicar-ho de què va, però sí, és una pel·lícula, jo penso que és molt interessant en aquest sentit.
Doncs la proposta, si no us la voleu perdre, arribarà, com dèiem, aquest vespre, 7:45, en primera sessió, i a les 10, en segona sessió. Elles és la proposta del cicle de cinema d'autor d'aquesta setmana, de directora francesa, i amb Juliette Binoche al paper protagonista. Àngel, moltes gràcies, ja ho saps, com cada setmana, i fins d'aquí
i felicitats
un dijous.
Per l'aniversari.
Fins la pròxima.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.